Som el 10 de juny i la unitat mòbil i l'equip tècnic de la Casa de Palla s'ha desplaçat a l'esdeveniment de Poblet Natura i Art, que era un, bueno, ha estat un recorregut pel camí de la pena amb intervencions artístiques contemporànies. I ara ens acompanya el Pedro Alba. Molt bon dia, Pedro.
Hola, molt bon dia.
Bé, el Pedro ha fet l'última intervenció del recorregut ja a la Casa Forestal de la Pena, i era una intervenció sonora, però ha anat durant tot el recorregut gravant sons del que anava passant mentre caminàvem, i després ho ha utilitzat per fer la intervenció sonora. Com t'has plantejat, bueno, primer, com va ser que el Sergi et va convidar a participar, per què vas accedir a participar, i com t'has plantejat la teva intervenció?
Doncs, en primer lloc, va trucar el Sergi. Jo sóc amic del Sergi des de fa temps i hem fet coses conjuntes i m'agrada molt el seu treball i a ell part del meu també. I fa un any van anar aquí a la Masia Sagués, que estem ara mateix, i era el cumpleaños d'una amiga conjunta i van fer un joc en sos i en cortocircuits de televisió i em va cridar i em va dir: vull una cosa com això. Però jo ara mateix em plantejo l'acció no com el procés creatiu, sinó com el procés de manifestació de tot el que ha sigut el procés creatiu. I per això porto un parell de dies recollint gravacions de veus de la gent que ha participat, tant del públic com dels artistes, i recollint peces que els altres artistes han utilitzat en les seves intervencions, recollint peces carismàtiques que ens han acompanyat aquests dies també, i tractar de fer, utilitzant les corrents d'aigua també naturals que hi havia a la casa, i tractar de fer una mica d'ambient sonor que estigués en equanimitat en el que hem viscut, en tot això de la part natural i màgica que té.
Què t'ha semblat la passejada i, en fi, l'ambient que s'ha viscut i les accions que hi ha hagut i etc.?
Doncs, en primer lloc, m'ha sorprès moltíssim la quantitat de gent. I des de gent major fins a un munt de nois també, i famílies senceres, molt implicades, molt entusiasmades en aquesta activitat, i fins i tot em sembla un plantejament meravellós, perquè recolza el paratge natural al mateix temps que el paratge natural recolza també l'experiència artística, no? És una comunió com que bastant enriquidora per totes dues parts. I també representa això d'anar a passejar per el bosc, per la muntanya, i conèixer-la des d'un altre punt de vista, no? I que sigui compatible amb l'ecologia, que sigui compatible amb el respecte a la natura, i que tingui això d'apropar-se als espais de fora de les grans urbes i portar la poesia, portar l'art d'acció i portar un públic meravellós que ha fet un encontre realment molt punter. A mi em sembla això.
Una altra de les coses que també és curiosa avui és que la teva intervenció, en el fons, ha estat una intervenció molt urbana, perquè tu ets un artista tarragoní i diguéssim que fas un art, bueno, podríem qualificar-lo de molt urbà, i en aquest cas jo crec que t'has complementat molt bé amb una proposta rural com seria aquesta pujada de la pena. Tens alguna cosa a dir al respecte?
Que és veritat el que dius, perquè jo treballo els processos comunicatius I clar, dins d'això necessito entablar relació en la tècnica i puc ser també, a vegades utilitzo massa tècnica, ja sigui per fer so, ja sigui per interaccionar amb el públic, ja sigui moltes vegades hem fet coses directament en internet per dur-se a un lloc on mai arribarà ningú i hem fet coses des d'ahir. I el que realment em va interessar a la proposta és que el Sergi em va dir, tindràs llum, però vull algo realment urbà que es pugui convertir en algo realment rural. I jo crec que la peça d'avui, que no és més que un laboratori, un experiment, i surt del que surt, no? És més una energia que flueix que una altra cosa. Però té un carisma especial precisament per això, i per el fet d'utilitzar elements naturals per fer percussió, per fer ritmes i per simular ventades. I és molt, molt, molt interessant això de la textura de la natura, no? Tant de so com de plàstica, de gafara, de pressar.
Doncs moltes gràcies, Pedro, i esperem tornar-te a veure algun altre dia per aquí.
A tu. Aneu a la Casa de la Palla, nois.
Els artistes que trobarem avui, en un primer moment trobarem l'Isabel Jové, que ens farà un treball a partir de la recontextualització d'un objecte, la línia de Duchamp, però també, bueno, moltes coses, no? Això també ens ho explicarà ella. Després trobarem el Marçal Font, que a mi tenia molt interès en incloure una activitat que fos de paraula, perquè una intervenció de paraula més efímera que aquesta a la natura no sé si n'hi ha. És un poeta, acaba de guanyar el primer premi, això és igual, no? Però entre que proposo el projecte i es fa, guanya el primer premi d'Espanya de Slam Poetry. Podeu parlar amb ell també. Jo mateix, després, al mig, allà, a la pedra de l'Escolta, l'Àngels en un bosquet que hi ha després, que ens ha... Bueno, ja ho veureu, de fet, ho veureu, tenim una cosa preciosa. El César Reglero, i finalment, una sorpresa. Durant tot el recorregut segurament passaran coses també dels artistes, amb Xavier Sís i Pedro Alba, i al final a la Casa Forestal de la Pena Pedro Alba ens presentarà el resultat del que ha passat. I per acabar, ho tancarem tot amb un vinet que ens ofereix Clos Montblanc. Per començar, us vull fer una proposta que ja és de l'Antar, i és una proposta meva. La proposta diu així. Proposta. 1. Ves a un espai natural conegut. 2. Caminar. I 3. En el trajecte, recull totes les restes humanes que trobis, especialment plàstics. Que disfruteu, eh?
Bueno, jo començo, no?
Et presentes tu, Isabel Jové?
Soc la Isabel Jové i començaré una actuació ara. Amb el nostre
barri. Amb un grup de pinyes que estaven apilades a la vora del camí, la Isabel dibuixa la paraula stop barrant el pas del camí.
Crida per aturar una mica tot el que s'està fent contra la natura, no? És una protesta de la natura que clama, no? Ja està.
Jo voldria afegir, només per contextualitzar, és una cosa feta amb elements de la natura, una intervenció feta a partir dels propis elements de la natura, però és una espècie aliena que no correspon a aquest territori. És un fill vingut d'Itàlia. Uh-huh. i està just, i no per casualitat, perquè això és el caos, ha sigut caòtic, perquè això no estava previst que fos aquí, però finalment està al final de la pista i on comença la senda, i això ens diu molt d'aquesta obra. Això és un ready-made, una recontextualització, i és un poema experimental, i és moltíssimes coses.
Vale, molt bé. Doncs això.
Sergi em va dir de venir aquí i em va demanar que recités la Pedra i l'Alzina aquí i amb un aquest entorn de l'Andart i aquest tipus d'història vaig pensar, ostres, està molt bé això. Però d'alguna manera sóc la rara avis de tota la història aquesta. D'alguna manera això és fer-me a mi mateix instal·lació artística, convertir-me en objecte, ja que sóc biodegradable, crec que entro en els paràmetres, oi?
Sí, sí, totalment.
O sigui que està bé. I per què el menú de treball? Bueno, perquè aquest poema, que és una primera part del poemari, no us ho llegiré tot, es diu La pedra i l'alzina, és sobre l'entorn natural, és molt contemplatiu, ja ho veureu, però té un truc, i és que està escrit Artigas, Sant Adrià, amb un polígon industrial, amb un garatge horrorós i fosc, amb un lloc on jo treballava, ple d'eines i ple de greix, i allí està escrit això. D'alguna manera, portar la ciutat aquí, també portar el lloc on es va escriure aquí, també, i tancar el cercle, no? Aquesta era la idea. Sense més, us llegiré el poema, d'acord? Hi ha un vers d'Hesíode, de la Teogonia, que és una de les obres més antigues que existeixen juntament amb l'Homer, del segle VIII abans de Crist, que diu, però a què ve de parlar de l'alzina i de la pedra? Es pregunta Hesíode.
Som una mica més endavant, Marçal.
Se'm sent?
Sí.
Fa falta? Ok. És molt dureta, com a mi. Diu, on pot pensar que els territoris perduts s'enfilen en l'aire i es dissipen com un miratge massa proper. Que Atlàntida, Xauxa o Eldorado són noms de la cartografia onírica, o que la pedra és sempre la pedra i l'alzina, l'alzina. Qui escriu aquests versos, però, vol creure que els territoris es perden més aviat com les agulles a la palla, que els noms no són la cosa i que la pedra no és sempre la pedra ni l'alzina, l'alzina. Un paisatge és sempre una paret. Tu, que contemples i que et busses d'un salt, voles sobre el camí que s'esmuny pel boscatge o al mar i sents la brisa que lleugera les hores. Saps que terra ferma només s'hi torna. 2. Penetres a l'alzinar amb la feblesa d'un nou nat. Tot és possible encara. El vent esventa secrets, un puc, la pedra, l'alzina. Un nom per a cada cosa serà el primer.
Ara estem amb el Marçal Font. Ho comentaves abans de començar a recitar que eres una miqueta el rara avis en aquesta jornada, perquè tot estava basat més aviat en l'art d'acció i tu ets un poeta, diguéssim, de paraula. No diré clàssic perquè no seria el terme, però parlem-ne una mica. No sé si has estat l'artista més jove de tot l'itinerari i al mateix temps, en principi, podríem dir que el format ha estat el més conservador.
És possible, sí, és possible. En realitat hi ha una part com de voluntat d'innovació amb la paraula a través de la recuperació de mètriques clàssiques o de mecanismes de mètrica clàssica que d'alguna manera reformulo. I és el que busco, sí que és una mica això el que dius, sí, sí. I no sé si sóc el més jove, em sembla que hi havia algú més jove, però...
Bueno, però, bueno...
Sí. Ens ho repartim, sí.
Bueno, però m'ha quedat bonic.
T'ha quedat molt guapo.
Com veus, llavors, tu la... Bé, entenc que ets un poeta amb una vocació radicalment contemporània, però que no utilitzes tots aquestes fórmules de la poesia més experimental, d'arrel dadaista. Com t'ho has plantejat, tu, el teu quefé poètic? És algú que simplement... com que t'agrada escriure, arribes a fer el que fas o tens una reflexió més conceptual a darrere que et posiciones per els motius que sigui?
Sí, a veure, de fet, no sé si ho logro o no, però en tot cas, a mi la poesia experimental i l'art experimental m'encanta i m'entusiasma. El J.B. Foix tenia una frase que vaig veure l'altre dia que m'encantava, deia, m'exalta el nou i m'enamora el vell. Jo m'identifico molt amb això, a mi m'encanta l'experimentació. La practico en la intimitat com l'Aznar parlava el català, ¿vale? però crec que de l'experimentació se n'han de treure els recursos per poder fer la gran obra, per entendre'ns. Doncs m'interessa molt anar a aquest tipus de tallers i de laboratoris artístics, aprendre, impregnar-me, però penso que tota aquesta tècnica que surt i que porta 100 anys cultivant-se, d'alguna manera s'ha de recollir allò sembrat i començar a agafar les tècniques noves d'expressió que ha donat l'experimentació i aplicar-les a l'obra, potser sí més formal o potser sí més amb voluntat d'una estructura més sòlida o d'una vocació de fons més potent, no? Anem a parlar de coses de l'amor i de la vida un altre cop, potser, encara que soni molt trillat, penso que és un pas que s'ha de seguir fent. I és les dues vessants, no? No m'atreveixo massa a presentar la meva experimentació, però sí que m'agrada recollir de l'experimentació pròpia o dels altres aquelles coses expressives que em semblen potents per expressar millor allò que és el de sempre. Els que estem aquí, vivim, morim, ens estimem, fem guerres i aquestes coses.
Ui. Digues. Què hi veus a l'Alzinar? He vist els noms fragmentar-se en formes, les formes celebrar la quietud, el munt de cendra d'un bri d'herba en flames. He vist les restes del naufragi del pensament, la tremor d'allò ancià i d'allò nou, la saben que s'escriu al bosc. He vist alçar-se ingràvits els meus somnis, el canvi, l'instant i la mort compartint cos, el moviment impossible del planeta sota tants peus. Què hi veus ara, tu que contemples? Hi veig una pedra, una alzina i un calidoscopi. 9. Si al mig del bosc ningú sent la teva caiguda, hauràs dit alguna cosa. Aquest rierol tímid i lleuger que arrossega les paraules fa temps que canta la mateixa cançó. Proves d'escoltar què diu l'Alzina i sospires pensant que tal vegada són les pedres qui pregonen el què de tot plegat. 200 generacions d'escribes anotant la seva erosió i potser avui tindríem la primera paraula. Orfeu ja cantava les pedres, però ai, qui les ha escoltat caure alguna vegada? 10. Et pesen els segles i les hores. El cronòmetre compta segons endavant i vides enrere, petges, costums, inèrcies, lectures. Desitjaria ser fènix cua de palla per anar fent cendre els paisatges, fondre la cera, fer esclatar el marbre, celebrar l'Alexandria ebri de tu mateix i tancar la memòria a l'urna d'allò vist i palpat. Et pesen els segles i les hores. La història compta eres escrutant-ne futuribles, profecies, cicles, sistemes, arquetips. Tens reviure't simplement a cada acte, ser còpia d'algú que de sobte ets tu mateix perfeccionat al mite. El Zinar segueix la seva lletania. Potser te la canta des de temps immemorials. 11. Les paraules dels morts es fregiren als budells dels vius, oi, Oden? Qui és que parla encara, el Zinar? I diu això que romana flota la memòria resta d'un naufragi immens que fou l'home. No és el sotabosc, ni l'humus que serà saba i de nou fruit o branc que s'estira qui belluga les nostres llengües. Som tu i jo qui parlem avui a l'Alzinar dirigint paraules mortes. Som nosaltres qui amb Oden, la clar i la branca, ens retorçarem demà als budells de les paraules vives. I una coda per acabar. Hi ha una església al final del camí, just després de l'Alzinar, i una fàbrica. Ningú treballa ja a la fàbrica, tot és en runa, l'església és buida. A l'Alzinar només hi queden els llunàtics i aquells que encara parlen de la pedra i de l'Alzinar.
Ara comencem amb l'obra d'un artista, encara que a ella no li agrada que li diguin artista, però bé, això forma part de l'encant del seu treball, que es diu Àngels J. Segués. Aquesta autora, o el que sigui, persona, ja, ha tingut ja diversos reconeixements importants del seu treball, tot i que ho fa d'una forma molt casolana, sempre... Ella fa fonamentalment fotografia, però fotografia objectes que ella mateixa crea amb les mans, que són efímers, com el que avui ha fet aquí. La meva invitació a que participés aquí era que s'introduís en el món de l'escultura o de l'instal·lació de la mateixa manera que ella fotografia aquells objectes que alguns ja estaven vinculats a la natura, De fet, el díptic diu deforestació i perill, i em sembla que només hi ha la de perill, no? I la resta són diferents.
L'Àngels realitza diferents intervencions, com el recobriment d'uns arbres amb teles blanques o penjar un telèfon vermell a un dels arbres de manera que sembla que puguis parlar per telèfon al mig del bosc.
D'aquí no hem sortit, però hi ha algun arbre de per aquí. Estem repoblada amb el sol. Que és alguna vez aquí.
Algun pis estrany.
És que ahir vam moure, no sé, estic tan cansat com si haguessin mogut ahir tones de roques. I que em van haver de trobar tot el que he fet, perquè això fa 4 metres per dos encara que no. Evidentment no té la magnitud de l'espiral jetty al llac Puta dels Estats Units de Robert Smithson, que són milers i milers de tones de pedres moguts. Aquestes veu des de l'espai. Però bé, tal com diu Marcel Font, la pedra no és la pedra, ni l'alzina no és l'alzina. La P de pedra no és la pedra, ni la P, és quelcom diferent.
El Sergi ha dibuixat amb roques de color gris una P de 4 metres per 2 a damunt de pedres petites vermelloses que recobreixen tota la pendent.
Sencillamente presentaros a César Reglero, para los que no conocéis, los que no coneixeu, César Reglero, que a Tarragona té un museu, arxiu museu, això de museu sembla com... Archivo Museo del Imposible.
Bueno, ya que se ha puesto, se supone que es un archivo museo de Mailar. El Mailar, el que sepáis de qué va la cosa, es absolutamente incontrolable. O sea, todos los días abre el buzón, son un movimiento de artistas de todo el mundo que se comunican entre sí valiéndose de los servicios postales. Bueno, son todas, absolutamente todas las disciplinas. Pero más que enviar algo, lo que envían son ideas. Es un mundo de ideas. Entonces cada vez que abras el buzón te puedes encontrar cualquier cosa. O sea, yo puedo encontrar 40 ideas o 40 cosas diferentes. Por lo tanto, un archivo museo de Mailar es absolutamente imposible. Conclusión, archivo museo de Mailar versus museo de lo imposible. Ja puc continuar.
Ara estem amb el César Reglero, que li vam dedicar un programa especial a la Casa de Palla i ha fet també una intervenció en aquesta jornada de Poblet, Natura i Art. En el teu cas, com va anar que el Sergi et convidés i com te vas plantejar aquesta obra tan peculiar que has presentat avui?
Pues empezó la historia hace un año, íbamos por el campo con unos amiguetes y era todo tan evocador que se nos ocurrió la idea de poner unas piedrecitas en un árbol. Entonces uno dijo que eso era un nido moderno, otro dijo que era un nido pero pétreo, otro dijo que era un nido prehistórico, y todo fue muy sugerente. Cada uno hizo una acción, pero fue absolutamente espontánea. El Sergi tuvo noticias de aquella historia y a dos de los que habían participado en aquella historia le invitó a esta historia. Además le invitó a la realización de lo mismo que había surgido allí espontáneamente. Entonces lo único que lo que hemos hecho aquí ya son variaciones de aquello que pasó. Entonces aquí lo que hemos desarrollado es un nido pétreo, es un nido con pajitas pero con piedra, y hemos aprovechado para hacer un ático pétreo y nido, un duplex, con lo que yo con mi amorcito vivir, y para amortizar ese tipo de gastos hemos creado una inmobiliaria en el resto de pisos, con pisos aproximadamente de 2 metros por 2 metros, un alquiler de 700 euros, y de esa manera salir adelante. Nosotros ha sido esencialmente la idea.
Sí, economia de supervivència. Has tingut també l'habilitat d'implicar un arquitecte en el projecte.
Es que fue sugerencia un arquitecto. Un arquitecto, ya sabes tú, que están en total crisis y se tienen que buscar la vida. Y cuando vio la idea inicial, se le ocurrió que una alternativa a la crisis inmobiliaria es este tipo de nidito de amor de 2 metros por metro. O sea que realmente es una idea compartida con el arquitecto y con mi amorcito, que estamos celebrando el negocio como tú has asistido directamente.
Ha tingut ja diversos reconeixements importants del seu treball, tot i que ho fa d'una forma molt casolana, sempre...
Espera un moment, sembla que hi siguem tots, no? Un moment. Un minut. Em dic de 16 i he trobat aquest, diguéssim, com un homenatge a la civilització passada, del segle a cavall del 19 al 20, que seria aquest forn de carbó vegetal. I em sembla adient perquè si us n'heu donat compte, he anat penjant uns ròtols, que eren les etiquetes, que és una mena de denúncia amb aquest fet de vulgueu etiquetar tot, no? Hem etiquetat els objectes, fins i tot els animals, inclús els animals salvatges, que els hi fiquen unes anelles, i ara, pues, evidentment, a les persones cada vegada estem més etiquetats a través de les xarxes socials i internet i tot aquest problema, no? Llavors, com disfrutem d'un paratge natural, pues, era una mica de recollir aquesta sensibilitat de que no molestem a les plantes, no? Que sigui la malaltia. Llavors ho faig en anglès per encara més redundància, no? Hi ha més conya marinera de dir, com tot ha de ser en anglès i amb còdic de barris, no? Que ho entenguin els ordinadors, però aquí estem. Bueno, i gràcies per escoltar-me, estar aquí.
I ara ens acompanya el Xavier Sís,
que ha fet també una intervenció al recorregut, però ara ens comentava el César Reglero, que és el director del Museu del Narrés, o Museu de la Nada, sí. I ara ens explicarà molt breument aquest gran projecte.
El del Museu de la Nada? Bueno, és que jo sóc discípule del Joan Brossa, i llavors l'última acció que es va fer, l'última trobada de poetes visuals a Vespella de Gaià, doncs, bueno, a mi em van donar el Premi Nacional de Performance, i era aquest, no?, que vaig presentar al Museu de la Nada, que era un concepte en el qual hi va inclòs, doncs, tot el que és l'art actualment, no? Vull dir que fins ara crec jo no hem fet res al món de l'art i per tant pot estar inclòs dins d'aquest museu, no? Igual és una extravagància, no?, pensar així, perquè hi ha coses molt maques i hi ha més força darrere i sobretot hi ha un respecte, no? Però per mi és un estímul i llavors ho deixo aquí. Jo vaig crear el Museu de la Nada perquè és una paraula en castellà que reflecteix millor el no res, que és com una negació, no? En canvi, la nada és l'univers en si, no? I bueno, s'ha presentat a molts llocs, evidentment, amb competència amb altres museus, em van expulsat d'Arco, del Museu Dalí, del Santa Mònica, bueno, en fi, podria fer un relat immens, no? Però això també és, com dic, és un estímul creatiu, simplement és la intenció, eh? I després aquí a Poblet he presentat una performance que era el Còdic de Barres, que és que tenim una dèria d'etiquetar-ho tot per poder-ho, pues, quantificar i racionalitzar, no? I el gran tresor de la natura és que s'expressa tal com és i no necessita cap còdic de barres, no? Que és aquest respecte que es mereix, no? I és el que demà, no? Ja està, i gràcies.
Veiem per aquí, eh?
El desarrollo caído.
¿Qué representa? ¿Qué representa
una unión con la naturaleza, una unión entre nosotros y una madrina.
Ara tenim amb un dels artistes que han participat en Poblet Natura i Art, que venen de Galícia. Me pots dir el teu nom perquè sou un grup, no?
Som un ad hoc, un grup. Jo me llamo Lois.
I Lois no treballa solo, ha venido Lois i Begoña, però además, a més treballen amb, són un grup molt més gran. També venen d'una zona rural de Galícia, d'alguna manera estan acostumats, suposo, a treballar amb espais naturals, és veritat això?
Jo treballo en un espai natural que és mi huerta, habitualment.
Dedicas a la huerta i a la poesia visual, principalment?
No, jo treballo en la enseñanza.
¿Y qué te ha parecido lo que se ha hecho hoy por aquí?
Me ha parecido una experiencia fantástica combinar el aspecto corporal, físico, en un día tan bonito y tan luminoso, sudar, y el aspecto conceptual, ¿no? El aspecto espiritual o artístico, como quieras llamarle.
Hem de dir que hem fet una pujada a la pena i bueno, no ha sigut gaire cansat perquè ens hem anat aturant a poc amb tot el que feien els artistes, gaudim d'un dia preciós i al mateix temps entenent-se amb el que ells ens estaven ensenyant. Una altra cosa que te quería preguntar, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es tu relación con Sergi Quiñonero y cómo has llegado hasta aquí de tan lejos, ¿no?
A Sergi lo he conocido a través del arte correo, del mail art, ya hace años, pero he tenido la fortuna de conocer también a César Reglero y ha sido esa conexión la que me ha permitido, pues, hace dos años asistir a una convocatoria OBUM de homenaje a un gran poeta visual uruguayo, amigo nuestro, que se llama Clemente Padín, y ahí hemos conocido personalmente, han venido a nuestra casa y hemos correspondido ahora.
¿Podrías explicar un poquito tú mismo? Porque claro, la gente que nos oirá no sabrá exactamente cuál ha sido tu intervención, un poco la intervención que habéis hecho, Begoña y tú, y bueno, y qué querías decir y dónde lo habéis hecho y todo eso.
Bueno, considero que lo que hemos hecho ha sido un poema-acción y por tanto es difícil. Quizás algunas pistas, ¿no? Decir que todo surgió con una idea. En principio íbamos a plantar pimientos, hacer un soneto visual, un haiku que es más pequeñito, pero dada la imposibilidad de cuidarlo, pues tuvimos que buscar otras opciones y surgió la idea de violento, bio con B, ¿no? Y servía naturaleza y arte, y a partir de ahí pues se ha construido una acción que podría ser de otra manera, de múltiples maneras, y le hemos llevado con mucha tranquilidad y bueno, hay muchas, como en toda poesía, hay muchos aspectos que han empezado a surgir, ¿no? Después de no han sido previamente pensados o no han sido pensados de manera completa, ¿no? Los números ha sido como una especie de ágape. Bueno, por eso lo considero que es poema y hay un margen de indeterminación que es lo que yo creo que le da, bueno, pues eso, riqueza, ¿no? Sí, digo yo.
Conca hi ha una veu que en notícies sirvia i ha estat convida a prendre-te dins d'una casa de palla. La veu jove de la conca viu a la casa de palla. Al 107 la trobaràs, t'acompanyarà. said.